Bon dia, les maquinàries en antena us saluda Maria Arbonès en nom propi i també de l'equip del programa. Programa que, com sempre, respon a una amalgama de coses, de continguts per oferir-vos els diumenges a partir de les 11 del matí i els dijous en redifusió a partir de les 8 del vespre. El dia a dia està polaritzat per la política, fent però que la política descansi una mica i tinguem en compte altres opcions avui aquí a les maquinàries, a Ràdio Falset. Obrim amb músics i músiques que no hem de deixar perdre. Obrim amb el Tomàs Sainz. Molt bon dia, Tomàs.
Hola, bon dia.
Tenim dos discos importants.
Sí, avui estem discotequeros.
Dos grups importants, sí. També.
Estem com a les discoteques, que tenen dos plats i un plat, cada disc un plat. I avui farem barreges entre aquestes dues formacions que reflecteixen una miqueta, doncs, aquella baralla que va haver per la hegemonia musical del món sencer entre les dues grans superpotències musicals que van ser, des dels mateixos 60, doncs, els Estats Units i Anglaterra, la Gran Bretanya. Els Estats Units va jugar fort amb el rock and roll i va treure ídols de caire mundial com eren Elvis Presley i tot aquell seguici d'imitadors que va tenir Elvis Presley a la seva època, i també grans bluesmen reconvertits una miqueta rock and rolleros, com era el cas, doncs, de Chuck Berry, que van fer, doncs, els grans estàndards d'una dècada. Però Anglaterra no estava disposada, doncs, a deixar-se menjar el terreny, i va treure, doncs, els Beatles, que era la gran alternativa blanca, no? O europea, al predomini musical dels Estats Units. Va estar una partida molt ben jugada, perquè els Beatles, doncs, efectivament es van convertir en exemple per una generació de bandes musicals d'arreu del món, amb unes característiques bastant diferents de lo que era, doncs, la música americana, que era més aviat una música d'un solista, d'un astre, d'un monstre, no? En canvi, doncs, els anglesos van apostar per la formació de grup, que després és la més habitual per tots nosaltres, pràcticament van encertar bastant. Però als Estats Units, doncs, després va contraatacar als 70, traient, doncs, tota aquella música de la costa oest californiana, que donava suport, doncs, a moviments emblemàtics juvenils, com podia ser el hipisme, i d'aquelles bandes que eren evolucions dels vells bluesmans i rockers van sortir formacions mítiques, com és el cas de la que escoltarem al principi, que serà, doncs, Canet Heat, que curiosament, doncs, és la primera formació de rock que jo vaig veure mai en directe.
Era els Canet Heat.
Canet Heat, sí, sí. Abans havia vist, em sembla, un concert de John Mayall, que no es pot considerar rock, i que era acústic. Però la primera vegada que jo em vaig, doncs, asseure davant d'unes caixes grans de so per treure la meitat de decibelis que tenim aquí a l'estudi, portaven unes torres de so, una cosa brutal, doncs resulta que la primera formació era Canet Heat, que venia, doncs, amb la figura mítica del seu cantant, que li deien l'os, Bob Hyde, per la seva envergadura descomunal, que era com un armari de dues portes, amb les portes obertes, un home gras. Doncs, bueno, aquest l'os era el líder carismàtic de Canet Heat, tenia una veu impressionant i un sentit del ritme molt fort, i va fer aquesta segona generació de rockers, de bluesmans, de rhythm blues, que liderava la banda Canet Heat, i que darrere d'ells, doncs, van venir els Grateful Dead i una sèrie de formacions d'aquesta mena.
Estem parlant de començaments dels anys 70, eh?
Sí, sí.
Això, per exemple, és de l'any 74.
74.
Aquesta sonarà així de fons.
Sí, jo quan vaig veure'ls devia ser el 76, 77.
Et sembla bé, posem alguna cosa dels Canet Heat?
Posem algun ritme en blues marxós.
You know I'd rather be the devil. You know I'd rather be the devil. kidding. You know I'm gonna cut you kidding. You know I'm gonna cut you kidding. It sets my soul on fire. Well, blow your harmonica, son. Yes, I'd rather be the devil. Oh, yes, I'd rather be the devil. Oh, well, I'd rather be the devil, baby. I know I'd rather be the devil. Yes, I'd rather be the devil than to be that woman, man. Come on, Henry.
Bé, doncs hem escoltat a Canet Heat, ara escoltarem els Cream.
Sí, ara passarem a l'altre costat de l'oceà i ens anirem a la vella Europa, on ja començaven els productors musicals a estar inquiets pel gran ressò que va treure el so de San Francisco i aquells grans muntatges que feien els americans, les noves bandes d'un blues impecable a un volum atronant i amb grandíssims cantants i solistes de la guitarra, no? Aquelles formacions i sobretot la irrupció d'una nova generació de mites com Jimi Hendrix, el Janis Joplin, tot això doncs va fer molt de mal i diríem que la sensació que va quedar és que els músics europeus eren una miqueta més pijos, no? Anaven respaldats per pel·lícules com de directors com Richard Lester, per exemple, i bueno, doncs aquells cavallets tallats, aquells trajes entallats. Era una moguda que, tot i que tenien un Rolling Stone i tenien uns Kings, però era una cosa més bueno, doncs més fàcilment assumible per la burgesia, no? En canvi, els americans, amb els texans, els cabellots, aquelles barbes, aquelles coses, i aquell moviment floral del hipisme, doncs van aconseguir atreure amb més poder al jovent. Per tant, feia falta contraatacar. Les productores angleses havien provat amb bandes que tenien un gran nivell de qualitat, com per exemple els Yardbirds, formades per músics itinerants, com Yardbirds és una de les formacions que es caracteritza per haver tingut tres grans guitarristes: Jimmy Page, Jeff Beck i Eric Clapton. I llavors aquestes formacions, tot i que tenien un gran nivell, no acabaven de petar, no? Clapton era un músic que havia tingut una trajectòria molt solvent amb la banda de John Mayall, i doncs, bueno, l'aposta, diríem, britànica va ser el del supergrup, el de triar el millor de cada casa i del bo i millor, doncs, fer una banda, una superbanda. I aquesta superbanda, doncs, va ser la primera d'elles, va ser Cream, que va treure després molts imitadors que van formar també grups, trios d'aquesta mena, com a Taste, per exemple, ara recordo, que anaven d'aquest estil.
El nom Cream ja ho diu tot, a Tomàs, no? La crema de la crema, no?
La crema, Cream, el nom, la crema, sí. Era la crema musicalment parlant, perquè a part de tenir, doncs, a les files a Eric Clapton, que ja llavors ja era considerat com a Déu, perquè hi havia pintades a Londres que deien Eric Clapton és Déu, doncs també comptava amb la música de dos grans mestres del seu instrument. Un d'ells era Jack Bruce, que estava considerat en aquella època com el millor baixista del món, era un mite. I també després, doncs, trobem amb aquella banda a Ginger Baker, que era un baterista prodigiós dintre del panorama del rock. La barreja va ser esgarrifosa, perquè veure com tres músics eren capaços de donar el màxim en un escenari, amb desenvolupaments instrumentals llarguíssims i amb aquell poderío, sols de bateria, sols de baix, sols de guitarra, tot plegat, havia també una mica d'harmònica, doncs, bueno, això era una gran cosa, un gran què, i realment, doncs, van aconseguir el que volien, que era donar una nova embranzida al panorama musical europeu, sobretot britànic, amb aquesta formació mítica, doncs, que ha deixat tres noms per la història, i un nom, que és el de Cream, que és la barreja de tot això, de tot plegat. I, bueno, doncs, que millor que escoltar una mica aquesta banda. Nosaltres no vam tenir la sort mai de veure'ls aquí, no hem vingut com a Cream, el trio aquest, no hem vingut mai a Espanya, i a Barcelona, als seus anys, doncs, no van venir. Ara que després, alguna de les seves reencarnacions posteriors sí que han vingut. Jo he vist els tres músics per separat.
Sí.
Junts estaven en una vegada, doncs, el Ginger Baker i el Jack Bruce, però a falta d'Eric Clapton estava com a guitarrista un jove que començava en aquella època, Mike Taylor, que després va formar part dels Rolling Stones. I d'altra banda, doncs, hi ha Eric Clapton com a líder de la seva formació, després de totes les crisis que va passar personals per la mort del seu fill, la separació matrimonial i bueno, doncs, la fallida d'aquest estil, la passada d'aquesta generació. Després va remuntar el vol com una àguila encoratjada i va tornar a ser el Clapton dels grans moments, no? O sigui, que he vist els tres músics, però mai hem tingut l'oportunitat de veure a Barcelona, doncs, aquesta banda mítica, perquè també era uns anys que, doncs, nosaltres estàvem a la perifèria del circuit rockero. Era una cosa que era... els músics no acostumaven a venir aquí, per això ens vam perdre aquesta banda, que ara recuperem i passarem a escoltar per assaborir-la.
D'acord, doncs escoltareu una cançó dels Cream. Tomàs Sainz, com sempre, un plaer.
Vinga.
Ens has donat una lliçó. Gràcies.
Precious love, satisfy my soul. Many lies about it.
some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fighting about the school. Just a little spoon of your precious love, sad enough for me. It lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fight about the spoon.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Parlarem seguidament dels gestos com a mitjà d'expressió. Els gestos ajuden a recalcar el que estem dient, si bé poden prescindir de la paraula. Tot i que hi ha gestos que s'han internacionalitzat, aquests estan establerts en cada una de les zones, regions o països del món. Aprofitant que tenim un viatger al programa, volem parlar amb ell d'aquest assumpte. Segur que el Santi Nogués, tot i que sap de llengües, ha hagut de fer molts gestos per entendre's. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
Els gestos són un assumpte perillós perquè encara que no faci res, ja estàs fent, no?
Sí, sí, totalment. Hi ha molts països que bueno, la llengua no la domines tampoc massa i els gestos t'ajuden moltíssim, moltíssim per poder-te fer entendre. A més, els gestos és una forma molt internacional de buscar una comprensió.
Hi ha gestos de primaris, són els derivats de la timidesa, la por, la vergonya, estan expressats potser d'igual manera per totes les races i cultures.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, encara que pot haver algunes cultures que ho expressin d'una forma diferent, no? Per exemple, hi ha la cultura doncs, dels mars del sur, no? Que treu molt la llengua, que és com una expressió positiva, en canvi nosaltres treure la llengua és una expressió doncs, més aviat de burla, no? Però bueno.
Els italians potser són els més expressius amb gestos?
Sí, jo diria que els mediterrans. Sí. Però els italians per excel·lència, no? Ells amb gestos expressen moltíssimes coses, no? Més que res, recalquen moltes qüestions, sobretot l'utilització de les mans. Quan es volen ser molt convincents, allò que junten tots els dits, i sí, fan aquesta expressió allò de mamma mia, no? Uh-huh. A més, també els italians acostumen a cridar molt, sobretot amb la part dels pobles. Les ciutats ja es moderen una mica més, però els pobles, sobretot el sud d'Itàlia, les illes de Sicília, són molt el que abans direm aquí peixaters, no?
El signe italià de cornut amb dos dits aixecats, crec que és italià, ja és un signe internacional, no?
I tant, ja s'ha adoptat per molts països.
Els alemans, per exemple, estan més limitats de gestos significatius, i els pocs que tenen estan derivats, sembla ser, de la impaciència i d'observar doncs, un acte incorrecte fet per un tercer.
Sí.
Canvia aquí les coses ja, no?
Sí. Tu has dit els alemanys, jo diria que els nòrdics. Es controlen molt més les emocions, així com els mediterrans, per fer la comparació, no? Qualsevol aspecte positiu o negatiu el reflexem molt bé a la cara, no? Ells són més, diguem-ne, controladors dels sentiments.
Aquí també són molt expressius.
Aquí sí, i tant.
No sé si la botifarra és un gest nostre, el signe de la creu, no?
Sí, també sí, sí, molt, sí. No? I, no obstant, diré una cosa, s'està perdent. Abans s'utilitzava molt més la gestualització. Actualment ens tornem més seriosos. No utilitzem tant les mans. ja dic, amb els pobles potser encara es manté una mica, però realment s'està perdent. Jo veig, per exemple, amb el teatre fa doncs, 20, 25, 30 anys enrere es gesticulava molt més. Actualment, diguem-ne, la bona labor d'un actor està precisament amb el capteniment, el contindre's amb els moviments. Estem potser perdent aquesta part important de la nostra manera d'expressar-nos.
Una altra gesa nostra és picar la taula, no?, amb els nusos dels dits, que ve del joc de les cartes.
El dòmino, és molt clàssic el dòmino. Doncs posar les fitxes picant fortament damunt la taula.
Quan volem alguna cosa, piquem la taula, no?
Som insistents, sí, en aquest aspecte.
No se sap els orígens, també, per exemple, tocar-se la galta quan algú actua amb una mica de barra, això que fem així.
Sí, indubtablement. Els orígens no ho sé, però bueno, jo crec que poden ser mediterrànies o grecs perfectament, no?
El sí i el no, sense parlar, no s'expressa potser d'igual manera a tot arreu. Per exemple, a Grècia, el sí sí que es fa com a tot arreu, movent amunt i avall el cap, però el no, els grecs tiren el cap cap enrere i tanquen els ulls. Hi ha altres llocs que tenen altres formes?
Sí, per exemple, a l'Índia. L'Índia torcen el cap cap a l'esquerra. Tu estàs parlant amb una persona...
Sí,
es mouen el cap cap a l'esquerra i per mostrar el seu sentiment i per no interrompre't simplement fa aquest gest. Jo recordo que primer no ho entenia massa bé, aquell senyor anava girant el cap i, ostres, no sé què m'està fent, si s'està burlant de mi, no? Però després vaig entendre doncs, que el que m'estava dient és que assentia el que jo deia.
Tu has estat en moltes ocasions al desert... Per exemple, tinc entès que si t'ofereixen als habitants un plat, als habitants del desert, no? La gent que viu al desert, un plat per menjar no l'agafis mai amb la mà esquerra,
mai.
Sempre amb la dreta, o que qualsevol reacció teva pot entrar en un joc d'indicar alguna cosa.
Sí, com tu comentaves, la mà esquerra és la mà doncs, negativa, dolenta, i s'ha d'utilitzar sempre la mà dreta per menjar, s'ha d'utilitzar amb els dits o com, de la forma que sigui, sempre la mà dreta. Sí. Llavors també, això ho vaig comentar l'altre dia, crec que parlant de Marroc, que quan has d'agafar el menjar d'un plat sempre has d'agafar del que tens més a prop. És un signe de mala educació estirar el braç per agafar un plat que tens lluny del teu alcance.
Tu has tingut algun tipus de problema per fer algun gest inadequat?
No, el que passa és que quan vaig en un país sempre procuro llegir abans què és el que més interessa, què és el que els agrada, a veure, les seves costums, i llavors evito, amb el possible, fer alguna cosa que sigui desagradable per aquella gent, perquè al fi i al cap, quan anem a un país hem de ser molt respectuosos amb la cultura i la seva manera de pensar, no?
Després hi ha l'àmplia expressivitat dels signes del vano, no?
Sí, això també s'ha estat perdent moltíssim, que s'utilitzava sobretot amb els balls de societat per indicar moltes diferents qüestions o actituds. Si, per exemple, hi havia un noi que podia agradar, assenyalava amb una expressió el vano tancat, el vano obert, posant-lo doncs, al davant de la cara, posant-lo damunt del pit, etcètera. Jo ara no sé, no sabria dir-vos exactament quin és el significat de cada una d'aquestes posicions. No?
Creus, però, que l'expressió del gest expert s'està perdent?
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. A vegades ens tornem massa... tancats, no? O massa hieràtics. I estem perdent una forma de comunicació que crec que és molt important. També, ja que parlàvem de l'Índia, per saludar l'Índia, es fa el namasté, o sigui, s'ajunta les mans com si anéssim a resar. Llavors es fa una lleugera inclinació del cap i es diu l'expressió aquesta, namasté. I els agrada molt que els hi facis perquè ells te contesten amb un somriure, volien dir gràcies per haver-te acostat a nosaltres. Una altra expressió mil·lenària de la Xina consisteix en que els xinesos s'acosten a un arbre i apreten les seves mans fortament. Això té el significat de que ells reben la força, reben una transmissió important de l'arbre que estan tocant. No? I després, una altra manera que tenen ells de veure el futur. Nosaltres, quan diem, mirem el futur, mirem cap endavant. Ells, és el contrari, ells caminen cap enrere, perquè, clar, el futur no el veus, i el futur està darrere la part més, la part oculta, no? Després també una altra expressió que, de salutació que tenen, per exemple, a l'Àfrica, els negres, l'Àfrica negra, és que quan se troben dues persones que fa temps que no s'han vist, comencen a preguntar-se per la família, però d'una forma ja com si resessin una lletania. Comença a preguntar, per exemple, com està el teu pare? Bé. I la teva mare? Bé. O sigui, un fa la pregunta i l'altre, bé, 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 però molt seguit, no? És molt curiós. Així poden estar com a 10 minuts, vull dir que no es preocupa pel temps que passa, no? I bueno, després també hi ha un altre costum, que és el Iemen, que és porten com una espècie de punyal que es diu la jambia, el porten a la cintura, que és un signe pels homes de masculinitat, i quan es saluden, volen mostrar precisament aquesta faceta, ells posen la mà damunt d'aquest instrument. Sí, sí. I bueno, crec que... una altra qüestió que s'ha de tenir molt en compte és, si anem a la Índia, no posar mai la mà damunt del cap dels nens. Ho consideren un mal auguri.
Ah, sí?
Sí, 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 sí. O sigui, quan, allò que a vegades fa gràcia, hola, que maco que ho fem aquí, no? Posar la mà al cap, doncs allí no ho hem de fer, perquè s'ho prenen malament.
Molt bé. Hi ha d'haver moltes coses, no?
Sí, sí, ens en estem deixant moltíssimes, no? Perquè, necessitaria potser hores d'investigació per poder, doncs, aconseguir més material en aquest aspecte.
Veus, si et faig així, és de que l'entrevista s'ha acabat. Movent els dos braços així, no? Sí. Quasi, quasi cruzant-se. Santi Rogués, com sempre, moltes gràcies. Hem après molt escoltant-te.
Aquest és el piano del compositor i pianista italià Ludovico Einaudi. Le Onde se titula aquesta peça i està inclosa a l'àlbum del mateix nom del pianista i compositor italià. Ludovico Einaudi, aquí a Les Maquinàries, a Ràdio Falset. Ara toca cinema. Ara toca Sergio Sánchez.
Dues setmanes en una altra ciutat, amb Sergio Sánchez.
Deia un famós director de cinema francès: sempre he preferit el reflexe de la vida a la vida mateixa. Si he escollit els llibres i el cinema des de l'edat d'11 o 12 anys, està clar que és perquè prefereixo veure la vida a través dels llibres i del cinema. Aquestes paraules han estat sovint mal interpretades per cinèfils escapistes, perquè pocs han estimat la vida com el nostre protagonista de l'espai d'avui. Al Dues setmanes en una altra ciutat, La vida i el cinema i la vida, de François Truffaut. La infància de François Truffaut no va ser gaire feliç. Tot i que les seves declaracions són contradictòries, deixa molt aviat els estudis per posar-se a treballar en tot un seguit de feines variades, fins que gràcies al cèlebre assagista cinematogràfic André Bazin entra en el món de la crítica, arribant a ser una de les ànimes de la revista Cahiers du Cinéma. Escriu l'article Una cierta tendència al cine francès, on critica el cinema academicista que es practica al seu país, en contrast al cinema de Hollywood que reivindicaran els joves de Cahiers. Reivindicaran pel·lícules d'autor, marcades per l'empremta del seu director, veritable responsable de l'obra. I no deixa de ser irònic que aquesta expressió, cinema d'autor, nasqués referint-se als Fritz Lang, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Jean Renoir o Charles Chaplin, tots ells estimats pel gran públic, quan avui en dia cinema d'autor s'ha convertit en un sinònim de cinema minoritari. Després d'algunes experiències com a curtmetragista, com la no gaire brillant Les Mistons, Truffaut entrarà per la porta gran de la història del cinema amb una òpera prima excepcional, potser només comparable amb el debut de Wells amb Ciudadano Kane. Truffaut filma una mena d'autobiografia encoberta titulada Los 400 Golpes, que serà la sensació del Festival de Cannes. Los 400 golpes és la història d'Antoine Doinel, un jovenet trapella que amaga una gran soledat i acaba en un reformatori. Serà l'alter ego de Truffaut i el veurem créixer al llarg de dues dècades i quatre pel·lícules més, gràcies a l'actor Jean-Pierre Lotte, de gran semblança física amb el propi director. La carrera de Truffaut està engegada. De la mateixa volem destacar les seves pel·lícules d'amor, on va plasmar el seu romanticisme febril après del seu gran mestre Alfred Hitchcock. Però si Hitchcock era un ésser turmentat, Truffaut va tenir una vida sentimental plena paral·lelament al seu amor pels llibres i pel cinema, que li va portar a dir: «No m'agraden els paisatges, ni les coses. Estimo la gent. M'intereso per les idees, els sentiments. Si se'm pregunta quins són els jocs que més m'agraden de la meva vida, diré que el camp de la pel·lícula Amanecer i el poble del mateix film, però mai citaria cap altre lloc que hagi visitat, doncs mai visito res». Pel·lícules com Jules et Jim, La piel suave, La mujer de al lado, amb la seva musa i última parella Fanny Ardant, o la seva gran obra mestra de l'any 1971, Les dos ingleses i l'amor, un fracàs a taquilla basat en una novel·la de Henri Pierre Rocher, autor també de Jules et Jim. Truffaut parla de triangles amorosos, dos homes i una dona en Jules et Jim, dues dones i un home en Les dos ingleses i l'amor. Triangles irresolubles, com irresoluble és la passió que arrossega els seus personatges, que tan bé sap descriure el músic de les seves bandes sonores, George Delerue, a qui escoltem en la major part de l'espai d'avui. Truffaut moria l'any 1983 d'un tumor cerebral, deixant darrere seu pel·lícules i escrits que van canviar la manera de veure el cinema i la vida al segle XX, els seus dos grans temes. Qui sap si realment va preferir el cinema a la vida al cinema, tot i que va viure els dos intensament. Però el que està clar és que qui s'apropia a les seves pel·lícules es sentirà conmogut per tot un seguit d'emocions que mai hauria sabut mostrar-nos amb tanta autenticitat i passió d'haver estat tan sols un ratolí de filmoteca. Aquesta ha estat la nostra proposta a dues setmanes en una altra ciutat. Que tinguin un bon cinema i fins aviat!
Gràcies a Sergio Sánchez per aquesta aportació cinematogràfica a Les maquinàries. Ara música de Prince.
I saw your face again, fall in love all over. I guess with you I never will. March was a cold one, been dark.
her name, she was jumping. Jumping from plane to plane. Actress or model or something. I can't even remember her first name. June brought an Easter bunny. Needless to say, that girl was late. Told her made her start to a busy body of our only date. What a sketch. July was a heartbreak. Extraordinary. Said I met this woman whose kiss was something scary. It felt so much, so much like yours, but it only made me, want you more. She's gone, she's gone, but you're still here. I want you very, but you I fear. Said it took five. You off my mind. It took 5 months, 5 months. I'm plenty good wasted time, but it just took 5 minutes, and I saw your face again.
Que bonica que sona això, Woman, aquest és el títol d'aquesta preciosa cançó de Prince. Les Maquinàries, Ràdio Falset, per cert, si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ens podeu fer unes notes a lesmaquinàries@radiofalset.net. Ara, a Les Maquinàries, el sisè capítol d'Empúries 218.
La sentor d'aigua marina se li entaforà per les fosses nasals, tornant-hi la sensibilitat als seus músculs defallits. Anava xop i li feien mal tots els ossos. El cap li pesava com si suportés damunt d'ell la bòveda celest, etzibant-li de tant en tant unes punxades agudíssimes.
Sembla que es desperta.
Una mica més l'acabarà d'arreglar.
El contingut d'una gallada li espetegà de ple a la cara, i amb aquella nova remullada el Buda revingué. No sabia on era ni què li havia succeït. Però, encara que les seves reaccions eren lentes, no trigant a adonar-se que la situació en la que es trobava no era gens afalagadora.
Avisa la senyora, aquest és revisculat.
Pel seu bé, més valdria que s'hagués mort.
A mesura que recuperava la consciència, al Buder li creixia la intranquil·litat dins el pit. Estava lligat de mans i peus, amordaçat i confinat en un lloc fosc i humit, on tan sols hi lluïa la llum esmorteïda d'una llàntia. Custodiat per dos homes amb intencions funestes.
T'hem ben casat, malparit. Ets un ximplet. Els dos són uns ximplets. Tu i el teu company.
Allò del teu company augmentà el neguit del jove, el Nalbé. També l'havien capturat?
Tinc moltes ganes de matar-vos. Us asseguro que patireu una lenta agonia. Primer us tallaré la llengua a bocinets, després us arrencaré les ungles i la pell. Us trauré els ulls!
Prou! Retira't, Càstor!
La silueta d'una dona havia aparegut de cop entre les tenebres, destacant-se sota la claror d'una torxa. Davant la seva presència, els dos homes desaparegueren. La nouvinguda s'apropà fins al Buder i l'il·luminà el rostre.
Malaguanyada joventut la teva. Tanta vitalitat i tanta bellesa sacrificades inútilment.
Després es tragué un punyal de sota la roba i tallà la mordassa.
Qui sou vosaltres? Què li heu fet al meu company?
La seva interlocutora li clavà una bufetada que li feu trontollar la ment encara estabornida.
Aquí les preguntes les faig jo. Digues, per qui treballes?
No entenc, senyora.
La dona li posà la fulla del punyal sota la barbeta. En notar la fredor del ferro, esmolat, un calfred li retorçà l'espinada.
Si desitges una mort ràpida, sense patiment, més val que confessis.
La desconeguda va prema l'arma contra el coll de Buder fent-li brollar una gota de sang.
Si us plau, clemència! No sé qui busqueu, però us asseguro que s'equivoqueu de persona.
Covard? Tots els traïdors sou iguals. Una colla de covards mercenaris que veneu la pàtria al millor postor. Em feu fàstic.
Jo no sóc un traïdor.
Com vols que et cregui, bàrbar? Ens heu estat espiant, seguint-nos, controlant els nostres moviments. Una conducta pròpia de gent venuda a l'enemic. Estem en guerra, I en temps de guerra els espies els executa sense més contemplacions. Si t'estimes la teva vida, et recomano que col·laboris. Però si ni tan sols t'importa lliurar la teva ànima a l'Hades, aleshores sàpigues que tu seràs el segon en morir, després del teu amic.
Això no, només és un nen.
El teu silenci serà la seva sentència de mort. Si et negues a parlar, el seu cos servirà d'aliment als peixos, tu mateix.
Búdar estava enfonsat, atrapat dins un malson del qual no despertava. En aquells moments, maleïa haver-se embarcat en aquella aventura desafortunada. Maleïa la seva dissort i, sobretot, maleïa haver-hi implicat en Nalbe. Però de res li valien els laments. Damunt seu hi penjava una terrible espasa de Damocles a punt de precipitar-se-li sobre i segar. D'un sol tall, la seva vida i la del seu amic. Allò era més del que el seu coratge juvenil podia suportar. Si s'ho hagués imaginat abans. Però no hi havia marxa enrere. El destí, sempre capriciós, l'havia conduït davant d'aquella dura prova i se n'havia de sortir, malgrat el defalliment que l'embargava. Ara només podia pensar en salvar la pell, la seva i la del Nalbe. La disjuntiva era greu, però el seu ànim no estava per heroïcitats, i la perspectiva de creuar les aigües Estígies abans d'hora no li resultava gens reconfortant. Al final, amb el cor en un puny, hagué de cedir.
Respondré tot el que em demaneu, senyora, si això és garantia de que no ens succeirà res.
No m'esperava menys d'un individu com tu. Però la veritat és que cap de les coses que puguis dir-me m'interessa el més mínim.
Com dieu? Però si tot just fa un instant m'estàveu interrogant.
Calla! Ja ho sabem tot de tu, així que no crec que puguis afegir-hi res més de valor.
Això és impossible. Jugueu amb mi o què?
Jo no jugo amb ningú. Algú del teu entorn t'ha traït.
Mentiu!
Si és això el que penses, aleshores com t'expliques que t'haguem atrapat amb tanta facilitat?
L'heu torturat el Nalbe, oi? És això.
Et refereixes al teu amic? Se'ns ha desmaiat abans que poguéssim plantejar-li cap qüestió d'importància. No ens ha estat gaire útil, la veritat.
Aleshores, qui?
Algú que et vol mal, sens dubte.
Qui?
No seré jo qui et reveli el nom dels nostres col·laboradors.
Maleït sia! Com pot ser? Qui ha estat capaç de fer-me una cosa semblant? No m'ho puc creure!
Les faccions se li desferen enmig d'un dolor atroç, regades per les llàgrimes d'una ràbia insuportable. Saber-se enganyat per una persona pròxima, amb la qual havia dipositat tota la seva confiança, per un amic, era pitjor que la mort. El món sencer semblà plegar-se-li al damunt, condemnant-lo dins la foscor d'un pou insondable. La dona s'adonà de l'exacerbació que consumia el seu presoner i ho aprofità per sugestionar a voluntat aquell esperit castigat.
Tens ganes de venjança, però que ho veig. Però si no ets lliure, o bé si et matem, no podràs acomplir-les. Et proposo un tracte. Les vostres vides i la vostra llibertat a canvi d'un petit favor.
Búdar restà absent, com si no hagués captat les paraules de la desconeguda. Els seus pensaments navegaven enmig de la tempesta, cercant perquès, assenyalant culpables, sospitant de tot i de tothom. Si continuava d'aquella manera, es tornaria boig.
No tens gaire temps per rumiar-t'hi. Si no acceptes, ja saps el que us espera. Comptaré fins a 10.
No caldrà que ho feu, senyora. No tinc altre remei que accedir-hi.
Bé, doncs anem al gra.
Atureu-vos. Abans que res, vull que m'expliqueu de part de qui veniu.
És que encara no ho has deduït? Em pensava que eres més perspicaç.
Us envia a Roma, m'equivoco?
Guarda't de pronunciar aquest nom, bàrbar. Mai seràs prou digne per dur-te'l a la boca.
Si no sóc digne de mencionar-lo, tampoc sóc digne de servir a la seva causa, no trobeu?
Tu no serveixes a la causa de ningú. La tasca que t'encomanem és a canvi d'un indult que generosament se t'atorga. I ara escolta'm bé. La missió que se t'encarrega s'ha de dur a terme amb total rapidesa i discreció. Si comets qualsevol error que ens comprometi, llavors el desenllaç, tant per tu com per al teu company, serà fatal.
De què es tracta?
D'un segrest. Cal que s'efectuï aquesta mateixa nit.
Com? Això és un delicte molt greu. Si m'enxampen, em caurà la pena capital.
El preu de la vida és la pròpia vida. És un pacte equitatiu, no et sembla? Dos homes t'acompanyaran fins a casa del magistrat Soló. Un cop allí, et facilitaran l'entrada a la cambra on dorm la seva filla, i la raptaràs. Així de senzill. No hi ha d'haver ni disturbis ni sang. Ha de ser un cop net. Encara que aquest detall no t'interessi en absolut, et diré que la noia que volem respon al nom de Zoe.
Les maquinàries, a Ràdio Falset.
Cada setmana una entrega d'Empúries 218. Avui el capítol 6è. El 7è, el diumenge que ve. Diumenge o dijous, perquè aquest espai el podeu tornar a escoltar en redifusió els dijous a partir de les 8 del vespre. A les mans aquí, a les maquinàries, a Ràdio Falset, a l'estudi, tenim el darrer àlbum de dos grans músics, Conrad Sató i Xavier Macaya. Radicela es diu aquest àlbum. El que escoltarem avui es titula, dic avui perquè no serà la darrera vegada que el posarem, es titula Improvisació sobre una dansa hongaresa, Conrad Sató i Xavier Macaya.
L'any 1894 va morir Antoine Joseph, anomenat Adolf Sax, arruïnat i temerós de que la seva màxima creació, el saxofon, pogués quedar oblidat, marginat com a instrument estrany o impossible, apartat de les orquestres, dels conservatoris, fora de l'ús i el divertiment populars. Avui, més de 100 anys després, el seu invent sona a qualsevol racó del món expressant, mitjançant una família de variants, des del tenor al soprano i amb les seves múltiples possibilitats, qualsevol dels sentiments dels pobles. Buffen, aquest instrument, Sado Watanabe a Tòquio, Meter King a Londres, Fela Kuti a Lagos, Paquito de Rivera a l'Havana, Robert De Niro al Nova York, més cinematogràfic, Pedro Iturralde a Madrid, inclús Bill Clinton. El senyor Sax no es podia imaginar tants rums, tants tractes ètnics del seu invent, el més sensual dels instruments. Només el saxo se'l coneix nascut del seu amo. El Francesc Fetis, fundador de la revista Universal, va comentar a l'Exposició Universal de París l'any 1855 que tots els altres instruments tenen el seu origen a la nit dels temps. Han experimentat canvis notables, mudances a través de les diferents èpoques. Tots s'han perfeccionat mitjançant el seu progrés lent. Sax el fabricà l'any 1840. El va tocar per primera vegada a Brussel·les, 2 anys després, i a París el va patentar, però inútilment, perquè les còpies ja es van estendre des de Londres a Sydney. Sax va crear altres instruments nous, inclús certs tambors i timbals, el xiulet de les locomotores, un sistema de purificació d'aire als hospitals i fins i tot va portar una campanya a favor dels instruments de vent com a prevenció de malalties pulmonars. A més, el belga Sax va donar classes de saxofon a alumnes militars d'una escola pertanyent al Conservatori de París i així va començar el seu viatge universal del saxo, una sinfonia inacabada que encara sona pels 4 punts cardinals en diversos estils: el clàssic, el lleuger o popular, el de jazz, el rocker, el de flamenc, etc. Des de Berlioz, el pintor Rousseau, des de Debussy a Stravinsky, molts es van aficionar a la composició o interpretació de saxos, però va ser una californiana, Elizabeth Hall, qui va dedicar la seva vida i la seva fortuna a promoure'ls a través d'encàrrecs d'obres, fundació del Club Orquestra i impuls d'orquestres de saxofons a molts llocs. El seu esforç no va evitar que a principis del segle passat l'ús d'aquest instrument quedés relegat a unes poques bandes, preferentment militar i de circ, i que l'instrument es devalués tant com per vendre'l com a ferralla. I el que són les coses, el ball, el vodevil, les fires van popularitzar el saxo. D'aquí va sorgir el talent de l'inoblidable Rudy Widoff, un geni de l'espectacle nascut a Detroit, que l'any 1913 va gravar el seu primer disc, el primer d'una llarga sèrie d'èxits que titulava Saxofum, Saxarela, Saxofòbia i Saxèmia. L'exemple de Widoff o els exemples dels francesos Jules Viard i Paul Rombi ens mostren que la música popular va acollir el saxofon abans que el món del jazz. Els músics negres i pioners del jazz en general de Nova York, Chicago o Nova Orleans no van patir de saxofòbia com els clàssics, però no van apreciar de forma suficient el gran instrument fins que Milton Mesrout va aprendre a tocar el saxo alt a una presó de Chicago i Sidney Bechert es va comprar un soprano a una tenda de Londres. Música. Així va sorgir el conegut estil de Chicago i el jazz, el swing, de les orquestres del clarinetista Woody Herman o de Glenn Millard. El camí fou breu i triomfal, i del rhythm and blues dels honkers com Joe Morris, Tiny Grimes o més tard King Curtis, el rock, el contagi va ser quasi instantani i mundial. Grover Washington Jr., David Sanborn, Candy Dulford, el saxo, símbol de modernitat, està preparat per a rebufar orgullós i gentil en els nous temps que es presenten. Pel que fa al saxo en imatges, al cinema direm que al marge que existeixen un parell de pel·lícules europees anomenades sax, el cinema i el saxofon han inspirat grans moments. Bertrand Tavernier, fidel a la duració francòfona per aquest instrument, rendeix un homenatge al saxo i al bebop en general i transforma en actor el saxofonista Dexter Gordon a Run Midnight. Clint Eastwood va destapar la seva passió i va sorprendre a Byrd la seva visió magnífica de les desventures de Charlie Parker. I s'ha d'anomenar a Robert De Niro, esforçant-se 6 mesos per a tocar l'instrument a New York, New York, i captivar a Liza Minnelli, sempre a les ordres d'Scorsese. I un altre director italoamericà, Francis Coppola, va tancar la seva pel·lícula La conversa amb Jenny Hadman tocant plàcidament el saxo després de destrossar el seu propi apartament, i Imanol Arias a L'olor de nit i John Lurie a Sota el pes de la llei.
Encara una estona de programa i l'hem d'aprofitar molt bé. Una mostra del desig que tenim aquí, aquest espai, les maquinàries, que sigui un espai obert, un espai de participació, són aquestes col·laboracions, per exemple, del company Josep Cardanyà. Avui el Josep entrevista a l'escriptora Sònia Carmona.
Esbrino el perfil simbiòtic d'un home i una dona, i en la seva barreja es difuminen les línies de dos cossos. Com dues taques d'aigua ben definides, s'uneixen en un punt humit i des del mateix punt es divergeixen.
Aquesta és la càlida i suggerent veu de la Sònia Carmona, l'autora d'aquests textos d'aquest llibre CD que tenim a les mans. Es diu El Ves a Klim.
I tant, el seu dibuix.
I avui tenim la sort de parlar amb l'autora d'aquest treball, la Sònia Carmona. Sònia, molt bon dia.
Bon dia, Josep.
Bé, tenim a les mans un treball molt, molt artesanal.
en tot el seu procés i que va veure la llum doncs, ara fa un temps i que a poc a poc l'has anat difonent. Si et sembla, Sònia, anem una mica pel principi. És una cita obligada, una referència obligada al nom d'aquest treball, el Ves a Klimt, que el que fa és recordar aquella obra del pintor austríac Gustav Klimt de l'any 1907. Què et va inspirar doncs, aquell famós quadre?
Doncs mira, fa 3 anys mirant-lo, senzillament, suposo que les persones que ens dediquem a crear amb diferents vies d'expressió, sigui la ràdio, sigui l'escriptura, la música, doncs ens basem en inspiracions que passen per la nostra vida, no? I aquest quadre, doncs fa 3 anys, va marcar bastant el meu camí i senzillament a través de l'observació el que Klimt em va transmetre en aquell moment va ser com aquestes dues figures en la vessant de l'amor, en el sentiment de l'amor, podien estar absolutament fusionades, però alhora mantenir cada una la seva llibertat interior, no? La seva independència. I això em va marcar en aquell moment i em va inspirar una sèrie de poemes, una mica convertint aquest quadre en diàlegs simbòlics entre l'home i la dona.
I en aquest treball doncs, veiem que has fusionat moltes coses, vull dir, no només una sèrie de textos, no?, que poden anar més o menys relacionats, sinó que també doncs, aquí es relaciones i vincules molts conceptes del món de l'art i de la comunicació i de la vida en general, no? Vincules la música, el so, la sensibilitat, l'art, la creació en general, els textos...
Sí, sí, sí. Era més aviat que el camí s'anava fent sol, perquè, clar, quan comences a escriure, tampoc tenia l'objectiu de publicar un llibre ni de publicar un disc, tampoc. Allò que estàs a la teva habitació, que comences a escriure perquè ho he fet sempre, i vas escrivint aquests poemes, i a mesura que els vas escrivint, doncs alguns et surten amb música, i penses, ostres, això es podria convertir en una cançó. És el cas de la que interpreto al costat del Cris Joanico, que justament quan l'estava escrivint em venia la veu del Cris, també, no?, i llavors ja li proposes, però com si fos una cançó que no formés part d'un projecte, no? I a poc s'han anat sumant artistes als quals he picat la porta i els he demanat si tenien ganes de jugar també aquest projecte. I ells s'hi han posat sense saber tampoc fins a on arribaríem. I és el mateix cas del fotògraf, el Josep Comelles, per fer dues visions una miqueta de les lletres, no? Una musical i un altre a través del seu ull poètic, que són imatges amb un vestit que justament també està dissenyat a través del quadre.
Rere el pes de la paraula picoteja l'ocell trencant miratges de paper innocent.
Aquest roig és un exemple del que estava dient ara la Sònia, no? Doncs el Cris Joanico doncs, va ser una de les primeres persones, en aquest cas, els primers cantants, que la Sònia va pensar que hi quedaria molt bé la veu aquí. I, de fet, deixem referir-me doncs, a aquest exemple com una dinàmica que va seguint en algunes, algunes parts d'aquest treball i és en el fet de combinar doncs, el fet de recitar poemes amb, al mateix temps, doncs, el cant d'una melodia. Això, normalment, potser no s'acostuma tant a fusionar. Estem acostumats o bé a sentir, doncs, a recitar poemes amb música o bé, doncs, a cantar-los directament, no?
Sí, i en aquest cas va ser perquè també he fet molta trajectòria com a rapsoda i veia que potser es diferenciaven encara més les veus i les opinions perquè les lletres no deixen de ser, com dèiem abans, diàlegs, però de dues veus que es contraposen amb un tema, no? Hi ha, per exemple, la de Roig, som dues veus que estem discutint sobre la passió. Una creu una cosa i l'altra una altra, no? Posar una mica els extrems sobre la passió. I llavors pensava que més que cantar-ho, que segurament doncs, ells ho borden totalment, però sí, no és la meva faceta, pensava si ho recito a més serà com més contraposat i destacarà més la contraposició, no?
A banda, Sònia, que tu ets una persona també de ràdio, has tingut molta experiència i tens encara doncs, molta experiència en el món de la comunicació i, esclar, això també se't donava força bé, no?
Sí, em feia estar més tranquil·la.
Per cert, amb aquest treball també és important doncs, destacar que cada track, no? cada cançó, deixem-li dir això, així perquè quan dic cançó dic, bueno, és que no és ben bé una cançó, però bé, deixem...
Sí, no,
podem dir que és una cançó, no?
Cada experiment. No?
Cada experiment, cada cançó, sí. Cada poema, vaja, i tens està dedicat doncs, a un tema, doncs, pot passar des de l'eternitat, el propi vers, en què comences aquest treball, fins i tot el síndrome de Peter Pan, l'atracció, els llenguatges, la passió, la mateixa música, l'absència, el temps, la maternitat, molts conceptes, moltes sensacions, moltes coses, no? Que cada cançó hi dediques a aquest opinions contraposades, no? aquests diàlegs. No?
Sí, són antagonistes totalment les veus i era precisament per això, per la reflexió que em va donar el clima a través del quadre. Perquè deia, ostres, en aquest món que trobem tantes idees oposades entre uns i altres, de qualsevol doncs, visió podem veure dos mirades diferents, no? Cada un de nosaltres té la seva pròpia opinió sobre milers i milers de temes, des de les coses més senzilles fins a les més complexes. I deia, mira, tinc ganes que potser el lector o el que està escoltant la cançó també jugui a reflexionar. I ho dic en el llibre perquè penso que és molt agosarat també fer doncs, diàlegs així marcant dos extrems, sabent que dintre d'aquests dos extrems imagina't quanta varietat d'opinions pot haver-hi, no?, per cadascú.
Sí, perquè una cosa no són els extrems, però tot el que hi ha al mig...
I inclús més a la dreta de l'extrem de la dreta, i saps? És que és com impossible.
Això vols dir que t'has trobat opinions per tot, no?
I
gent
tant.
que ha vist els textos...
Sí.
Per cert, quines impressions has tingut fins ara de persones que t'han fet comentaris? Vols destacar doncs, algun... Ve al cap algun comentari que dius, caram, és que aquesta impressió no, que m'ha fet arribar no me la pensava.
A veure, sí que trobo que la gent que li ha arribat aquest llibre és gent com molt inquieta, gent que busca també diferents opcions, com dir-t'ho, amb això que dèiem de la fusió de diferents arts, no? Tenen també aquesta ànima inquieta que volen investigar, que diuen no em vull quedar només amb una poesia, vull que aquesta poesia doncs, també em transporti a unes altres sensacions a través de la fotografia. I sí que hi ha una dona que em va marcar especialment en una de les presentacions que vaig fer perquè em va venir molt emocionada i em va dir que tota la seva vida aquest quadre l'havia marcat, era una dona gran. No? I em va dir que per ella era molt impactant que una noia jove, amb 28 anys, fes tot un treball representant el que per ella havia sigut sempre aquest quadre. I allò em va arribar molt perquè és que, a més, veus en la gent aquests ullets així d'il·lusió que tu tens perquè ho has fet de tot cor, no? Has estat 3 anys allà artesanalment, com deies, fent-ho, i que una dona amb aquella mirada tan sàvia et digui això i estigui agraïda, la veritat és que jo allà tampoc pots reaccionar d'altra manera que no sigui emocionant-te, no?
No enfonsis les ganes de ser el teu heroi. Mou-te amb rem menor. Cada detall és l'únic.
Un treball on Sony jugues també amb molts detalls, com diu aquesta lletra, i també amb moltes sonoritats a banda de la pròpia mena estrictament musical. Fins i tot hi ha vegades que són alguna campaneta, algun element d'aquells que ens recorden fins i tot de la sonoteràpia a vegades, no? Has estat molt detallista en cuidar el so de la parada, no?, de cada expressió.
Sí. I a més, cada tema o cada cançó, com dèiem abans, és realment un experiment. Jo me'n recordo tots els cantants, tots els músics, que el primer que et diuen quan entren a formar part d'un projecte diferent, perquè no deixa de ser algo que és una aventura. Jo els hi presentava la lletra, els hi deia, molt bé, vosaltres poseu la veu, jo poso la veu recitada, i llavors ja començaven, però aviam, què vol dir això? I em deien, però la cançó ha de ser una cançó o ha de ser una música acompanyant una veu? I sempre em demanaven que els hi mostrés alguna de les altres cançons, no? Com a maqueta. I sempre els deia que no, perquè pensava...
Que la cosa anava per aquí.
Clar, que justament el que Klim volia era llibertat, no? I els deia, però si és que segur que el que feu serà perfecte, perquè serà el que a vosaltres us ha inspirat el quadre i la lletra, no? I per això cada cançó és absolutament diferent a l'altra, no hi ha una continuïtat. Són com, sempre ho dic, no? Com xampinyons, així, en un bosc. en un bosc perdut, no sé, és...
A més, una persona que segurament t'ha ajudat força amb, amb tot aquest treball és el Javi Lloses, que és un expert en, en sonoritats, en sons de pianets i altres coses.
Sí, el Javi, és que a més vaig sentir el disc del Gerard Quintana,
sí,
Les Claus de Sal, l'anterior, i em vaig enamorar. Dic, però és que qui està al darrere d'aquest treball? Perquè el Gerard pot fer les lletres, pot... però tenia una dinàmica amb Sopa de Cabra i amb la seva trajectòria en solitari amb el primer disc. I de sobte, escolta, Les Claus de Sal, que et surten pianets cada dos per tres, xilòfons i campanetes, com dius, i a mi allò, i vaig investigar, li vaig demanar al Gerard, i em va dir que el Xavi segur que estaria, s'atreviria, no?, a fer una cosa així també fora de lloc, i una bogeria, entre cometes, perquè tampoc sabien cap on anava. I el Xavi es va animar perquè és que és així, no?, és una persona molt, molt creativa i qualsevol cosa que li pugui moure l'ànima o que pugui ell manifestar-se artísticament, doncs s'hi apunta.
Sí, de fet, ara, per exemple, em ve com a exemple també una altra producció que va fer el Javi, que és, per exemple, el disc de l'Orquestra Filarutxe, una formació doncs, gironina que només fa música amb joguines, amb molta creativitat, per cert, i doncs, amb molt de caràcter, i el Javi doncs, també va fer un treball doncs, per portar això, doncs, traslladar això amb un CD que no és fàcil, tampoc, no?
No, i el CISA, també.
I el CISA, evidentment, sí, no, no, i multi, i la llista és llarga, eh?
I tant, sí, no sé quants discos porta amb 10 anys, no sé si em porta més de 20.
Déu-n'hi-do, quina feinada.
I tant.
Sònia, suposo que una de la part potser més, més difícil de tot un treball d'aquestes característiques, i a més amb aquesta originalitat, no?, del format en si, és poder fer arribar a la gent, no? Imagino que, és clar, quan es parla de llibres es parla de llibres, quan es parla de música doncs es parla de música, això no vol dir que la indústria discogràfica ni del llibre estigui bé, però bé, com a mínim hi ha uns canals mínims. Com te vas plantejar doncs, de fer arribar això a la gent, no?, tenint en compte que és clar que és un producte de que a vegades pot servir-se dels dos propis canals culturals, no?
Clar, en principi ho presento com a llibre, més que res pel disseny, perquè ho veia més fàcil explicar-lo, explicar el projecte en si com a llibre que com a disc. I per això vaig plantejar un llibre així també amb bastantes pàgines. La fotografia, com li he donat una importància bastant forta, doncs volia que destaqués, amb el disc se'l limita més. I al final em vaig decantar pel format del llibre, perquè era més... necessitava que respirés, ja que ho feia. És aquells projectes que al final hi has posat tant, que ja inclús ets tu el projecte, ja no hi ha Sònia, que si bé la meva família m'ho deia, diu, és que com no el publiquis, és que el publicarem nosaltres perquè t'estem perdent, no? I em van dir això, diu, a veure, si realment estàs tan ficat, al final ja el fas... bueno, amb la teva pròpia manera, no? Dius, mira, si potser em seguís per una editorial o una discogràfica, segurament m'haguessin posat uns paràmetres, sempre els posen, i és normal, però l'autoeditar-lo, et dir, ja que ho faig, ho farem, mira, fins a l'últim punt, el faré com el necessiti fer, i necessitava que respirés molt.
És important aquesta llibertat del lliure pensador, del lliure creador, no? En aquest cas, creadora com tu, doncs perquè és que si no, si es limita un treball d'aquestes característiques, doncs perd tota la gràcia, és clar.
Sí, a més el disseny també vaig estar molt pesada, perquè, clar, com el veus tu, és diferent a com el pot veure un dissenyador, no? Un dissenyador potser veu, li passa del projecte i ell té unes idees pròpies, però clar, tu has estat allà cosint les cançons, cosint les col·laboracions, inclús la música, algunes les he composat jo, llavors clar, era com donar-li un fill a algú que l'ha d'adoptar i fer-se el seu, i era difícil, inclús el disseny al final vaig acabar fent jo i el que em van fer va ser maquetar, perquè era com difícil, no?, seguir-ho, però clar, el resultat, Josep, és que miro el llibre i penso que realment han sigut 3 anys que fins a la final han estat parits, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, millor dit, sí. Sí. Bé, doncs, Sònia, gràcies per atendre la nostra trucada. Doncs, més ens resta preguntar-te doncs, que si alguna persona està interessada en contactar amb tu doncs, per aconseguir aquest treball, doncs, sobretot aquestes persones que no resideixin a Barcelona, que sí que hi ha punts de venda, doncs, què hem de fer? Visitar el teu blog, no?
Sí, poden visitar el blog, que és el besaclint.blogspot.com, o també a través de la pàgina de MySpace, que està funcionant, que és el www.myspace.com/Sònia Carmona.
Molt bé, doncs anem pres nota. El vesaclim.blogspot.com o el myspace.com, no? / Sònia Carmona.
Exacte.
Molt bé, doncs gràcies, Sònia, novament, per tenir aquests minuts de conversa. Que vagi molt bé, doncs, la difusió d'aquest treball. Evidentment, doncs, cada treball que es difon, cada persona que hi arriba, doncs, pot ser motiu de rebre un input diferent, no? De rebre un feedback diferent, i això també pot ser molt enriquidor per part de l'autora, no? Que ets tu.
Moltíssim.
D'anar veient, doncs, com va reaccionar la gent amb un treball que engloba tot, no? Engloba sensibilitat, engloba art, creació, emotivitat, filosofia, si vols dir-li, literatura, cançó, una mica de tot.
Sí, il·lusió, sobretot
il·lusió. I sobretot il·lusió. Molt bé, doncs, Sònia, gràcies novament, i, en fi, ens acabem escoltant aquest Ves al cap.
Molt bé, Josep, una abraçada molt forta i gràcies,
Un jardí de roses. I en ell, dues ales a punt de llevar.
Doncs jugueu amb el Ves a Klim, de Sònia Carmona.
Sap que la seva entrega ha mort per sempre més en aquesta imatge, però reneix en la passió de cada subjecte que, sotmès, l'admira. Ella, aturada en la mateixa vida que el seu amant, es prepara per obrir el somni, ser l'esquerda de la realitat, tot i que dorm allargada en un horitzó de culte, sent com l'arrenquen suaument de la natura amiga que el seu secret passa a ser pronunciat per altres llavis. Tant un com l'altre reconeixen que la simbiosi protagonitzada ha empresonat el seu silenci dins d'infinites descripcions, que el seu bes, quallat, s'ha tancat per sempre més dins l'impotència del record. Però també un amb l'altre saben que per molts...
While you were sleeping, your babies grew, the stars shined and the shadows moved, time.
Li donem les gràcies al company Josep Cartanyà, també a l'escriptora Sònia Carmona, per aquest treball, per aquest interessant treball que ha publicat. Us donem també les gràcies a tots vosaltres per estar al punt de Ràdio Falset, a les maquinàries. Hem de tancar ja el programa d'avui. Ho fem amb una cançó d'Elvis Perkins. Ara ja toca preparar el programa de la setmana següent. Fins sempre.
While you were sleeping, you tossed, you turned, you rolled your eyes as the world burned. The heavens fell, the earth quaked. I thought you must be, but you weren't awake. No, you were dreaming. You ignored the sun. You grew your power garden for your little one, and you found brides for them on Christmas Eve. They hung young Cain from the Adam trees and danced. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. While you were sleeping, I tossed and I turned till I closed my eyes, but the future burned through the planet. I relived the day. While you were sleeping, the money died. Machines were harmless and the earth sighed. The wind, you swept sound and gravity, brought my love around. The oceans rose, while the witches flew and the mermaids stayed. Full of dreams, you overslept, in keeping with the quiet. Through the walls I crept, I walked on tiptoes, and darkness swirling over all the kitchen in the early morning. Uh-oh, uh-oh, I'll never catch up to you, who sleeps
so sound. My arms are useless, my heart beats too loud to go to sleep, my mind's too proud to bow. While you were sleeping, the time changed. All your things were rearranged. Your vampire mirrors, face to face, they saw forever out into space and found you dreaming in black and white while it rained in all the colors of the night. Ah. I watch the TVs, memories, championships vanish to see. Can it be my honey between you and me? So I waited for the riddled sky to be solved again. I made a death soup for life for my father's ill widowed wife. Did you have that strangest dream before you woke? 'Cause in your gown you had the butterfly stroke. Did it escape you like some half-told joke when you reached for your plume of smoke? There'll be no more.